Les dues en punt de Traca, la distribució de la primera federació per grups. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ni nord-sud, ni visita a Galícia, Cantàbria o Castella i Lleó, per no citar, que això ja depèn el tema dels bascos o els navarros. La distribució que tothom tenia al cap abans de la reunió d'avui ha saltat pels aires. Encara dura la trobada dels 40 equips de la primera RFEF, però s'està votant ara mateix la distribució de grups no nord-sud, que semblava cantada, sinó est-oest. I entre dues opcions, no sé quina de les quals més surrealista. Trencant Madrid i caient, per exemple, el Real Madrid-Castilla al nostre grup per esmentar algun despropòsit o havent d'anar, en un dels casos, fins i tot fins a Algeciras. No hi ha poble més llunyà des de Sabadell a tota l'Espanya peninsular que tornar al Nuevo Mirador, en aquest cas no per jugar un playoff, sinó per disputar el partit de Lliga contra l'Algeciras. Sembla que l'última hora passa per aquesta opció, de la que seria, teòricament, la via del Mediterrani, sense equips com els navarresos, però sí valencians, l'Atlètic Balears o l'UCAM Múrcia, entre d'altres. Durant el programa crec que anirem sortint de dubtes a mesura que es publiquin més detalls del que, insisteixo, s'està votant ara mateix, a hores d'ara, però ha estat un cop de puny al mapa que teníem en la distribució d'aquesta primera edició de la història, de tota la història de la primera federació, d'aquesta nova categoria. Evidentment, entrem per aquí perquè sobre la part del futur esportiu del centre d'esports, de moment, sense massa novetats, tot i que també són hores decisives. Per exemple, com sabeu, amb les reunions pendents amb Antoni Hidalgo o amb José Manzanera, que comenci l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A la redacció, tothom amb el mapa sobre la taula, el control de so, el Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
Estarem pendents del que està succeint, insisteixo, ara mateix a la ciutat del futbol, a Les Roces, també del que ha de passar en les pròximes hores a dins, de portes endins, del centre d'esports en matèria esportiva, de planificació de la pròxima temporada, però tindrem també bàsquet amb el Natació Sabadell, molt futbol sala amb el play-off de l'Amics del Pou, amb el comiat de Darío Martínez al grup Zarraona o la retirada de Pol Viada i de Santi Sardà a la Pia i, a més, la recerca de recursos de vòlei del Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Girona fa un pas de gegant per plantar-se a la final dels play-off d'ascens a primera. L'equip de Francisco va golejar 3-0 l'Almeria d'Àlex Arlequinat Rubi a Montilivi. Avui juga l'anada de la segona semifinal, derbi madrileny Rayo Leganés a les 9 a Vallecas. Avui es disputen també les semifinals de l'Eurocopa Sub-21 de futbol. A les 6 s'enfronten Espanya i Portugal buscant un lloc a la final. L'altre duel de semis també és entre veïns. A les 9, Països Baixos, Alemanya. Derrota del Barcelona de futbol sala 2-5 davant del Movistar Inter al primer partit dels quarts de final de la Lliga. Els blaugrana necessiten guanyar diumenge el segon partit a Torrejón, a Madrid, per seguir tenint opcions d'accedir a les semifinals. El Granollers s'ha quedat sense opcions precisament d'anar a Europa. L'equip vallesà va perdre ahir en la Lliga Sobal 26-30 contra el Guadalajara en un partit que va servir per homenatjar el capità Marc García, que retira a finals de temporada. El Real Madrid ja és a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet després de tornar a guanyar el Gran Canària en el segon partit, ahir 75-81. El Baskonia, de la seva banda, ha forçat el tercer partit de la sèrie contra el València després de guanyar-lo 76-65. I acabem amb tenis. Rafa Nadal jugarà avui contra Richard Casquet, no abans de les 9 de la nit, al partit de segona ronda de Roland Garros. Carlos Alcaraz s'enfronta al georgià Basilashvili. Ja han passat a la tercera Alejandro Davidovic, que s'enfrontarà al noruec Ruud, després de superar el neerlandès Vandel Zandloop, i ho ha fet en 5 mànigues, per cert, i Pablo Carreño ha guanyat el francès Coco, i ara es veu les cares amb el nord-americà Johnson. Per contra, Roberto Bautista ha perdut contra el suís Laaksonen, Pablo Andújar davant l'argentí del Bonis, Pedro Martínez a mans del grec Tsitsipas i Opelka s'ha carregat Jaume Munar. Al quadre femení, la catalana Paula Badosa és a tercera ronda gràcies al triomf 6-2 i 6-0 davant la montenegrina Kovinic. Ara li espera la romanesa Bogdan, que ha passat per la retirada de Naomi Osaka per problemes de salut mental.
I a les xarxes socials.
Com dèiem ahir, segueixen succeint-se els missatges de suport al capità arlequinat Àngel Martínez després de la seva retirada per lesió. Rescatem avui un tuit del segon entrenador del centre d'esports, Juvenale Jogo. Capi, ha sido una experiencia brutal ver cómo te has puesto en primera fila para tirar de todo y de todos siempre con la mejor actitud y empujando desde dentro y desde fuera del campo. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa que se abre en tu vida, mi capitán.
De quin partit no estarem pendents.
A les 6, Almagro Pedroñeras, tercera divisió de Castella-La Manxa.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues. La veritat que un ja no sap per on començar. Amb tants fronts oberts teníem pendent el tema del futur esportiu del centre d'esports. De seguida saludem el Sergi Garcés, de seguida parlem amb ell del que ha de succeir, perquè encara no ha passat massa cosa, estem encara pendents del que pugui succeir, per exemple, amb el futur de José Manzanera, amb el futur d'Antonio Hidalgo, però marxo directament cap a Las Rozas, allà a la ciutat del futbol, a la seu de la Federació Espanyola. Avui hi havia reunió dels 40 participants a la nova categoria de la primera RFF, amb la federació, evidentment, aquesta primera categoria del futbol espanyol no professional en la seva primera edició de tota la història, trobada per saber més detalls, com ara, per exemple, els aspectes econòmics o la distribució de grups. De seguida anem amb el llistat de novetats, però abans presento el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Perquè l'última hora passa per la distribució de grups, tant com ens havíem fet a la idea de veure nord-sud molt clar, la distribució per autonomia es quedava claríssim, era un tall net pel mig de la península i gairebé sabria dir de memòria ja els unionistes, Cultura Leonesa, Depor, Celta B, Racing del Ferrol, Racing de Santander, tots aquests equips que quedaven al nord i que podien tocar-li al Sabadell. Doncs avui cop de punt sobre la taula i s'està votant. Crec, si no em dius el contrari en els 7 minuts que portem de programa, que encara no, amb resultat definitiu.
No ha acabat, no.
Però el que s'està votant no és si est o est o nord o sud, sinó que s'ha descartat l'opció nord-sud, que és la que teníem al cap, i dins del est o est estem parlant d'anar fins i tot fins a Algeciras o fins a Cádiz, que em sembla absolutament surrealista. Per tant, les dues opcions que s'estan votant, si et sembla, les repassem allò equip per equip,
sí,
o
sí,
comunitat
sí, sí,
per comunitat, encara que alguna està partida.
Mira, opció A. Anem a agafar paper i bolígraf. Opció A. Ara mateix, insistim, les dues est-oest. L'opció A enviaria els 6 catalans, incloem aquí l'Andorra, atenció, amb els 7 andalusos, és a dir, Linares, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Algeciras, Balona, San Luqueño i San Fernando, ja en tenim 13, en aquest cas.
Se m'escapa el riure, eh?
Tres valencians, perdona, Adri, Castellón, Villarreal B i Alcoyano, un balear, l'Atlètic Balears, un castellano manxec, l'Albacete.
És a dir, trenquen aquesta comunitat.
Correcte.
I el Talavera de la Reina l'envien a l'altre grup. I et deixes el Murcia, diria, no? Lucan Murcia.
Lucan Murcia, i aquí per mi la part rocambolesca de la pel·lícula, és que només entra en aquest grup un madrileny dels quatre que n'hi ha, Sanse, Dux, Inter de Madrid, Rayo Majadahonda, i ens envien al Castilla. És a dir, de quatre equips madrilenys, un, en aquest cas, aniria al grup del Centre d'Esport Sabadell i, misteriosament, seria el Castilla, en un grup on també hi ha, pels conspiranoics, en aquest cas, el Barcelona B.
I que si el que es pretenia des de la federació era equilibrar el número de filials als dos grups, recordem que en total diria que són 8 dels 40 que hi ha, i aquí tenies l'oportunitat perfecta, perquè toca a l'Internacional, el Rayo Majadahonda o el San Sebastián de los Reyes, un d'aquests tres, envies el Castilla a l'altre grup i d'aquesta forma tindries 4 i 4, és a dir, Celta B, Valladolid Promeses, Bilbao Athletic, i si posessis el Madrid-Castilla, 4, i per part d'aquest corredor del Mediterrani que estan dibuixant d'una manera així una mica particular, serien Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Villarreal B i Barça B.
Si m'apures,
el Sabadell tindria 5 filials a la seva, al seu grup.
Si no talles comunitats autònomes, fiques el Talavera i deixes el Castilla amb els madrilenys.
Que és veritat que geogràficament et queda bastant a l'oest, però seria no tallar l'autonomia. Aquesta és una opció.
Opció A. Insistim, eh? Aquesta és una de les dues opcions que s'està votant.
Per mi, la més rocambolesca.
Opció B. Els 6 catalans, aquí tot correcte, incloent l'Andorra, insistim, 3 equips de La Rioja, els dos logroñers, la Societat Deportiva i la Unió Deportiva, i el Calahorra, 3 valencians, igual, Castellón, Villarreal B i Alcoyano. Aquests no, sembla que no ens lliurarem aquest any d'anar a Castàlia, al miniestadi Groguet i al Collao, això segur. 2 del País Basc, en aquest cas, el Real Unión i el filial de l'Atlètic Club. 1 navarrès, el Tudelano, l'Atlético Baleares, l'Albacete, Lucan Murcia, això no canvia, i 2 madrilenys, en aquest cas. Aquí es faria la divisió 50%. Aquí sí que en aquesta opció B desconeixem ara mateix quins serien els dos equips madrilenys que formarien part del grup est, anem a dir-ho així. Però molt probablement el Castilla estigui inclòs. A mi em fa la sensació, Adri, que aquí s'ha volgut fer el que dèiem abans, una trobada sí o sí, creuar sí o sí filials de Real Madrid i de Futbol Club Barcelona, perquè si no, no li trobo una altra explicació a la pel·lícula.
I al final, mira, em poso ara en aquesta disjuntiva del que tu deies, la A o la B, i la B, tens viatges que dius, home, vas a Irún, vas a Tudela, vas a Bilbao, vas a Calahorra, vas a una sèrie de destins que són
5-6 hores com a molt.
I, i per contra, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, San Fernando, San Luqueño, etc., queden enquadrats amb Badajoz, amb Extremadura. Evidentment també han d'anar al nord, han d'anar fins a La Corunya, per exemple. Però hi ha una màxima que es complirà sempre, que és que algú tindrà un rival a prop que no anirà amb ell, sinó que anirà a un altre grup. Això és evident, però és que em sembla que és bastant més lògic. També et dic que l'opció del corredor del Mediterrani, segons hem pogut saber, estaria ben vista per alguns representants catalans, i no parlo del Centre Esports simplement perquè no tenim la informació de quina és l'aposta per la qual vol el Sabadell jugar en la distribució de grups, però sí que estaria ben vist per alguns dels clubs catalans, per exemple, aquesta proposta de tot l'eix del Mediterrani, de dalt a baix, i deixar tota la cantonada, gairebé faríem allò, partiríem en diagonal la península i aniria, déu-n'hi-do els desplaçaments, ja, tot
això.
És que
no, aquí en aquesta divisió, amb Andalusia, no és est-oest, ben bé, és nord-oest i sud-est, anem a dir-ho així, però sí que és cert, sobretot aquí una altra cosa que em crida l'atenció, Adri, és que al final estem parlant que la federació aporta només, anem a dir-ho així, només 50.000 euros en costos per cobrir els desplaçaments. I és que amb aquesta divisió, si s'acaba votant l'Andalusa, anem a anomenar-la així, l'Andalusa, el Sabadell haurà d'anar 7 vegades a Andalusia. 7 vegades a Andalusia. Quantes hores són això? Interpreto que serà...
No, quants quilòmetres? Serà via Sevilla, segurament.
Via avió, evidentment, serà amb avió, però vaja.
Però sí, quants quilòmetres? Estem parlant de tranquil·lament viatges de propers als 1.000 quilòmetres.
Que amb l'altra divisió podries estalviar pràcticament tots els avions en una temporada, excepte què, per anar, evidentment, a l'Atlètic Balears i poc més, amb l'altra opció. Però bé, insistim, l'última hora és que s'estan votant aquestes dues opcions a la ciutat del futbol de Las Rojas, a Ràdio Sabadell ha pogut tenir...
Las Rojas.
He dit?
Las Rojas.
Las Rojas, no, Las Rojas.
És una altra cosa.
És que estan molt amb notícies de Las Rojas i que sí, si candidatura en Portugal i que si el Wanda Metropolitano...
L'Eurocopa avui amb la Sub-21...
Las Rojas, perdó, sí.
Si et sembla, et deixo remenant una mica i movent fils, a veure si acabem de esbrinar del tot. Sí, hi ha o no resultat d'aquesta votació. I Sergi Garcés, què tal, com estàs? Hola, Sergi.
No tenim el
Sergi Garcés. De seguida el recuperem.
Deixa'm, Madri, perdona, apuntar també un parell d'aspectes de la reunió, que també hem estat coneixent durant el matí, respecte a les diferències que explicàvem ahir, o els punts diferencials respecte al que explicàvem ahir aquí a l'Hotel Suís. El tema de les llicències. Finalment, s'especulava amb 8 sub-23, seran 6. Seran dues menys en aquest cas. Per tant, 17 sènior amb un tercer porter.
Que seria el 18è, per entendre'ns.
El 18è i 6 sub-23 en aquest cas. La seu neutral del playoff, això ho vam comentar ja ahir. S'ha conegut també el sou mínim, que serà de 1.500 euros bruts mensuals, una quantitat molt inferior al que demanava l'AFE, que demana en aquest cas un conveni col·lectiu per regular aquesta qüestió. L'aval serà de 100.000 euros per participar-hi i no 200.000 com s'havia especulat, per tant es redueix a la meitat. Qüestions que comentàvem ahir de moratòries, els equips tindran un any per adaptar-se i per implantar en aquest cas la gespa natural als seus estadis. El 23-24 hauran de tenir 4.000 seients de capacitat i pel que fa als drets televisius, de moment sense novetat, però deien que la cosa estava complicada per intentar vendre centralitzadament els drets a aquesta temporada, una de les dues plataformes que havien ofertat, com eren DAZN i Footers.
Sempre pot anar una mica pitjor, ja no només amb la distribució de grups geogràfiques, sinó fins i tot amb el tema dels drets televisius. Ara sí, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Què et sembla, això d'anar a Andalusia? Aquesta sí que no l'hem vist venir, eh?
No la veiem a venir, perquè dintre del que pot ser una divisió nord-sud-est-oest, em sembla que és una divisió feta a la carta directament. O sigui, ja no entro en què podia agradar més, què podia agradar menys, què pot interessar més esportivament o què pot interessar menys. Entro en què, com estàveu explicant, em sembla que hem fet aquí una línia gairebé com els sortejos, un pèl selectiva, un pèl entro per aquí, surto per allà, aquest el giro i la curva la poso on em va bé, on pot interessar-me, per suposadament, vull pensar que aquí darrere hi ha un tema d'equilibris, però són uns equilibris que realment a qui li interessin o satisfagin, premi per ell. Evidentment, des d'una perspectiva del Sabadell no ho acabo de tenir del tot clar.
Clar, és que hem passat de tenir, no sé si són 2, 4, 6 viatges entre la Rioja, Navarra i Euskadi, que són relativament propers, a haver d'anar 7 vegades a Andalusia i, entre d'altres, com ja dèiem en el playoff d'ara fa un any, haver d'anar al poble que queda més lluny per carretera de Sabadell de tota l'Espanya peninsular.
Al final, perdona Sergi, Adri, la diferència és una opció hi ha els 7 andalusos i a l'altra hi ha, per simplificar-ho, els 3 de la Rioja, els 2 del País Basc, el navarrès i un més de Madrid, en aquest cas. És la diferència entre les dues opcions.
Sí, està clar. I a més, per si algú es vol agafar i vol dir, home, és que Vigo també està molt lluny. Si li toca el Celta B al Sabadell,
sí, però
també està molt lluny. Però clar, com esteu dient, no estem parlant de quin és el punt més allunyat només. No? O sigui, ja no entro només a anar fins al Getires, que evidentment és un senyor viatge, com podria ser-ho Vigo, gairebé. És la proporció d'altres intermitjos que hi ha en aquest camí, en aquesta divisió que estàveu comentant, i aquí és evident que quilòmetres en mà, si ara fóssim el capità Gada, el Juan Carlos Gada, el que va ser durant molts anys xofer del Sabadell, farem un munt de quilòmetres i finalment s'acaba decidint o s'acaba votant aquesta segona elecció.
I el tema de la partició de Madrid amb el Castilla caient d'aquesta banda i l'Internacional de Madrid, el San Sebastián de los Reyes i el Rayo Majadahonda, l'altre, què et sembla?
Sí, no, i a més és el que diem, al final és evident, i ho estaves dient tu, Adri, és evident que sempre hi ha algú que surt estranyament repartit, sempre hi ha. Evidentment, encaixar-ho tot a la perfecció és molt, molt, molt complicat. Per això dic que aquí és on anava jo amb la part selectiva, és a dir, tu has de dividir 6 equips madrilenys o 5 equips madrilenys i casualment, com estàveu dient, no et toca anar a Majadahonda, sinó que et toca anar al Castilla per un mateix grup on està el Barça. Bé, doncs segurament vull entendre que aquí has buscat més la part morbosa de veure aquest enfrontament, perquè si no, és lògic que a mi m'ho vulguin explicar, que agafant el mapa de Madrid, que de per si és bastant rodonet, és bastant circular, que podien haver fet qualsevol altre dels equips. Em sembla que és a Villa Viciosa que juga l'Internacional. Bé, podries haver fet la selecció on tu vulguessis, però no deu ser casual, no deu ser casual. Veurem, en tot cas, què s'acaba votant i d'aquestes dues. Gairebé ara jo m'atreveixo a dir que des d'un tema molt personal diré que surti la menys dolenta, perquè totes dues em semblen dolentes, doncs mira, evitar la dolenta del tot.
És que clar, jo continuo aquí donant-li voltes, més reflexions, i ara ja anem al tema que realment ens havia d'ocupar amb el Sergi Garcés, però és que podríem tenir fins a 5 filials al nostre grup i 3 només a l'altre. Imagineu-vos un grup amb Madrid-Castilla, Barça B, Villarreal B, Betis Deportivo i Sevilla Atlético. Això d'una banda. De l'altra, la distribució nord-sud deixava tots els madrilenys, que estan, com deia el Sergi, 40 quilòmetres amunt, 40 quilòmetres avall, els quatre junts en un mateix grup. Aquí partiràs els equips i no jugarà contra el seu veí i haurà d'anar a l'altra punta d'Espanya. Però és que si mirem per ajudes al descens, pel paracaigudes d'haver vingut del futbol professional, dels quatre equips que han baixat, tres anirien al mateix grup, perquè Albacete, Castellón i Sabadell quedaríem enquadrats en la mateixa lliga i només se salvaria el Logroñés, que aniria a l'altre, de fet, amb una de les opcions, perquè l'altre fins i tot serien els quatre a la vegada en el mateix grup, en la mateixa lliga. El que dèiem, crec que és un autèntic despropòsit. L'última hora que ens arriba des de dins mateix de la reunió és que encara dura la discussió, encara dura la votació, i per tant, l'última hora és aquesta, que encara no hi ha una distribució oficial d'aquesta primera de la federació.
Deixa'm dir, Adri, que és pel que comencen a apuntar ja alguns mitjans, de seguida intentarem també contrastar-ho, però finalment sembla que s'hi acabaria imposant la via andalusa. Insistim, comencen a informar alguns mitjans, en aquest cas, per exemple, d'Extremadura, que estan confirmen que els extremenys van, en aquest cas, al País Basc, que em sembla ridícul, que els extremadures hagin d'anar al País Basc, però bé.
Doncs aquesta és l'última hora, deixem el Pau, insisteixo, movent fils. Si hi ha confirmació, de seguida ens ho apunta. Sí. I el que fem nosaltres és parlar del propi centre d'esports, que per això trucàvem el Sergi. Portem donant-hi voltes al tema de la reunió a les Roces dels 40 equips de la primera RFF, perquè, evidentment, és un dia de moment massa tranquil en les hores que portem a la nova Creu Alta. Sergi, amb el futur esportiu sent, podríem dir, una absoluta incògnita encara a hores d'ara.
Sí, sense notícia. Podríem gairebé titular-ho així, i gairebé algú pensarà doncs, que pengin ja la trucada i que es dediquin a una altra cosa, però és que és aquesta la realitat. Sense novetats, encara sense resposta oficial pel que fa a la continuïtat del director esportiu, com comentava ahir José Manzanera, i també sense notícies ni tan sols de si s'està produint, si s'ha produït, si s'ha de produir pròximament o a mitja tarda o al principi del vespre nit aquesta trobada que el propi president Esteve Calçada, recordeu, anunciava dimarts en roda de premsa que havia de tenir o que vol tenir, a títol personal a més, perquè serà, que se mantingui, no vull buscar cap mena de confrontació, però serà un mà-mà, un cara-a-cara entre Esteve Calçada i Antoni Hidalgo. Vull dir que ni Esteve Calçada ni Antoni Hidalgo es faran acompanyar de ningú, sinó que és una trobada personal entre ells dos per intentar acabar de dibuixar o de proposar i posar damunt la taula, que és el que vol l'entrenador, quin és aquest projecte que li planteja el Consell d'Administració que encapça la Calçada.
I a tot això, sense tenir dibuixada encara l'estructura esportiva del Sabadell 2021-2022, ahir ja fèiem la llista de la situació contractual de l'actual plantilla, de la que acaba de finalitzar la temporada, però, evidentment, tampoc és que sigui una gran sorpresa, però els jugadors que acaben contracte el 30 de juny ja estan rebent les primeres ofertes o oferiments o trucades, digue-li com vulguis, d'altres clubs que estan interessats.
Sí, sobretot els jugadors, en aquests casos, els que... aquí s'ajunten dues coses, Adri. Jugadors que no han tingut tants minuts al llarg de la temporada i que intuint que en cas de permanència no haguessin tingut lloc en el Sabadell 2021-2022, que s'han pogut moure, que s'han pogut, no et diré oferir, però sí posar en el mercat, insisteixo, sabadors que podien no continuar en cas que el Sabadell s'hagués mantingut el futbol professional, i de l'altra banda, tot el contrari, aquells jugadors que en un principi tenen un caché més elevat, sobretot pel paper que han pogut realitzar aquest any en aquesta lliga Smartbank, i que ara, un cop el Sabadell ha perdut la categoria, doncs, evidentment, són un carmelet, són objectiu directe d'equips bé de superior categoria, bé d'aquest futbol professional, o equips que econòmicament són dels potents d'aquesta nova lliga primera de la federació. Fins i tot, en algun cas, Fins fa unes hores, com a mínim, algú que podia ser hipotèticament rival del Centre d'Esports Sabadell. I aquí, doncs, alguns noms propis que comencen a sortir, que comencen a sonar i que comencen a estar en moltes travesses, tampoc crec que agafi a ningú per sorpresa. I ara et dic que Adri que Ian Mackay, el porter del Sabadell, per l'afició del Sabadell per segona temporada consecutiva, jugador més valorat per part de l'afició arlequinada, doncs és un jugador, evidentment, que ja té damunt la taula, com a mínim, ja sap de la intenció, de l'interès, insisteixo, tant d'alguna oferta de la Lliga Smartbank com a ofertes, en aquest cas, d'equips dels potents, econòmicament parlant, que hi haurà aquesta temporada 2021-2022 a la primera de la federació, a la primera ref.
Doncs, Sergi Garcés, no t'emprenyem més, però ves preparant la maleta per anar cap al sud. Només et dic això. Una abraçada.
Apa, cuida't.
Perquè, Pau Vituri, última hora, anem al sud, no?
Sí. Anem al sud, oficial, després d'aquesta votació, notícia d'última hora, la distribució queda est-oest, però més tirant cap al sud, en aquest cas, i el Sabadell, per tant, quedarà el grup 2, per cert, d'aquesta primera federació, en aquest cas amb la via que havíem comentat abans, Adri, si la vols
sí,
repassar.
Sí, repassem els equips. Andorra, Nàstic, Barça B, Llagostera, Cornellà i Sabadell, Castilla, Real Madrid-Castilla.
És que és increïble.
Albacete, Castellón, Villarreal B, UCAM, Murcia, Alcoyano, Linares, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Atlético Balears, Algeciras, Balompé y Calinense, Sanluqueño y San Fernando. Grup 2 de la federació, de la primera de la federació. En fi.
Tot això, evidentment, votat pels propis clubs. Que ningú es pensi aquí que s'han fet dues opcions i al final els clubs han votat, però bé. Hi ha coses il·lògiques, com per exemple ficar el Castilla, separar-lo de tres madrilenys i enviar-lo a l'altra banda.
Doncs aquesta és l'última hora, el Sabadell al grup 2, amb els equips del sud, finalment haurà d'anar cap a Andalusia. I a tot això, ahir parlàvem de 7 jugadors que tenen contracte la temporada vinent al Centre d'Esports Sabadell. Un d'ells, un dels joves, David Estals, com dèiem ahir, la primera plantilla té 5 jugadors que tenen contracte, més els dos joves, Froy Leal i David Estals, mig any cedit al Prat, i en els últims dies, Pau, has pogut parlar amb ell.
Sí, el futbolista de l'Obrador Arlequinat, l'altre dia present, per cert, veient el juvenil en el seu final de temporada a la nova Creu Alta, com diem, amb la intenció, David Estals, de formar part de la pròxima plantilla del Centre d'Esports Sabadell després d'aquesta sessió de mitja temporada al conjunt Pota Blava. Això és el que ens deia respecte al seu futur a l'entitat arlequinada.
Eso tendrá que hablar los representantes y a ver. Mi idea, y espero continuar aquí. Ese es el objetivo. Yo tengo contrato aquí y yo quiero seguir aquí en el Sabadell.
Doncs David Estals amb les intencions clares de formar part de la pròxima plantilla del Sabadell. Evidentment hi haurà 6 fitxes sub-23, per tant té números de formar-hi part. El jugador, com diem, format a l'Obrador Arlequinat, content, per cert, amb aquesta experiència. El conjunt Pota Blava no ha tingut massa protagonisme com a titular, sí que ha jugat doncs, alguns minuts, i li ha servit per madurar, diu, i per aconseguir l'objectiu de jugar la temporada que ve a la segona federació.
Bien, me ha servido para hacerme más futbolista, para coger experiencia y muy bien, hemos conseguido el objetivo y contento. No era fácil tampoco por el tema del club que tiene una deuda y todo y el presupuesto más bajo y todo, pero al final se ha conseguido el objetivo y es lo importante.
Doncs en aquest cas content amb l'objectiu, amb haver en aquest cas l'objectiu de jugar a la segona federació la pròxima temporada, i una més de David Estals, Adri, en aquest cas pel fet d'haver coincidit amb jugadors com per exemple el Chino Montero, que ha fet una molt bona temporada al conjunt Pota Blava, sona fins i tot per reforçar equips de la primera federació, l'ex del Centre d'Esports Sabadell, i sobretot li van preguntar també a David Estals en aquest cas pel fet això, d'haver coincidit amb un altre Chino, com ja van fer en aquest cas la curiositat aquí a l'Hotel Suís, i d'altres ex-arlequinats.
Muy bien, con Montero, Adri Díaz también, con la mayoría, Cravioto... Con todo muy bien, me acogieron muy bien desde el principio y me lo han hecho más fácil.
Doncs bona acollida la que ha tingut el Prat, bon balanç el que fa de la seva etapa al conjunt pretenc David Estals, insisteixo, un dels jugadors que té contracte en vigor de cara a la pròxima temporada del Sabadell. Ho remato i vull passar una mica de punteta sobre el tema perquè tampoc vull generar falses esperances, però tema Burgos. Publica un article IU Sport que es diu El ascenso del Burgos en peligro por las deudas, i allà Pau s'explica l'enrenou intern que tenen a la ciutat castellano-lleonesa.
Sí, aquí hi ha diferents aspectes. Hi ha obres al plantío, però això gairebé és el de menys perquè ahir, per exemple, ja dèiem que Urriche, l'estadi de la Morevieta, no podrà ni adaptar-se als requeriments de la Liga i han de buscar alternatives com, per exemple, Sonova Baracaldo, en aquest cas. Aquí el tema és que han de fer front als deutes abans del 30 de juny, uns deutes importants que tenen a la plantilla, els hi deuen sous de 3 mesos i també les primes de l'ascens, que sumades són de gairebé 1,5 milió d'euros. Van denunciar 5 dies després de l'ascens a l'AFE, que això també és significatiu. Per tant, falta de liquiditat en aquest cas. Aquí, el tema és que al desembre, la família Caselli, que era la propietària de les principals accions, família argentina, xifrava el deute en 190.000 euros. En canvi, després de l'estudi d'una auditoria, es parla de 3,3 milions d'euros. La inversió que havien de fer per suplir el deute no va arribar mai, i ara els anteriors amos del club demanen als actuals gestors que facin un pas al costat per poder assumir ells l'ascens de categoria. I a Burgos es parla que la família Caselli són els que estan bloquejant l'operació. Per tant, si es desbloqueja tot plegat i es juguen el deute, el Burgos jugarà a la Liga Smartbank la pròxima temporada. Si no, compte, perquè el Centre d'Esports Sabadell encara té de mira de reull aquesta via per si no s'acaba de desencallar.
Doncs aquest és el tema. La inversió que havien de fer per suplir el deute no va arribar mai i, insisteixo, a Burgos parlant que la família Caselli són els que estarien bloquejant ara l'operació. En fi, que queda molt lluny i que avui la notícia és aquesta que comentàvem, simplement per rematar-ho. Grup 2 de la primera de la federació: Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Linares, San Luqueño, San Fernando, Algeciras, Balompédi Calinense, Andorra, UCAM Murcia, Alcoyano, Albacete, Real Madrid Castilla, Atlético Balears, Villarreal B, Castellón, Gimnàstic de Tarragona, Cornellà, Barça B, Sabadell i Llagostera. No t'ho perdis en el paper oficial de la federació que em fan arribar des de dins. Parla del Club de Futbol Sabadell. Ja és el que faltava.
Sí, és cert, és cert.
Ja és el que
és
faltava.
Cert.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís. L'amics del Pou Insercat es juga a l'ascens. A una carta aquest dissabte, l'equip de Francis Barragán s'enfronta a les Corts, el campió de l'altre grup de l'ascens, i el partit començarà demà passat a 6:45 a Santa Coloma de Gramenet, en una eliminatòria de play-off que juga a partit únic. L'equip dels Marinals intentarà fer el passet que li va faltar la campanya passada per ascendir a segona B. Capità i director esportiu del conjunt sabadellenc, Cinto Aranda, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com arribeu a aquest partit decisiu?
Bueno, yo creo que llegamos en muy buena forma, la verdad. O sea, llegamos un mesecito después de la derrota contra Floresta, que el equipo está, bueno, que hemos conseguido ser un equipo, aunque sea, aunque ha costado mucho, ser un equipo, ser una familia, y este mesecito la verdad que está siendo muy bueno, tanto de entrenos como resultados, como ya habéis visto, y la verdad que llegamos muy bien, la verdad.
L'any passat vau quedar-vos amb la mel als llavis i ja vau dir que hi tornaríeu. Arribeu més forts ara, més preparats, amb un plus d'experiència?
Sí, bueno, también ha cambiado totalmente el equipo. Habemos, si no me equivoco, 4 jugadores de la temporada pasada, con un entrenador diferente, con una estructura de club y de juego diferente. O sea, todo ha cambiado mucho, pero de verdad que llegamos muchísimo mejor que la temporada pasada, ya que teníamos muchas bajas la temporada pasada en el partido de playoff. Este año llegamos todos al completo, solamente con la baja de Tino, pero bueno, todos los que hemos estado la temporada estamos estamos disponibles y en muy buena forma, ¿verdad?
L'Escorça ha acabat primer també, evidentment, del seu grup d'ascens, 19 punts, empatat amb el Canet i amb el Mataró B, de fet, rival amb qui van perdre en l'última jornada. Quines referències teniu del rival?
Bueno, personalmente creo que yo solo, no es quitarme presión, pero solo favorito, ya que llevan 4 años luchando por subir, haciendo equipos para subir. Este año ficharon mucha gente de segunda vez, el año pasado también se quedaron en las puertas, con un gran míster que es Baltiño, que ha jugado muchos equipos de la élite, y creo yo que ellos, en verdad ellos son los que tienen el favoritismo, más que nada por el hecho de que ellos sí que llevan haciendo 4 temporadas equipos para subir. Es un equipo que juega muy bien a fútbol sala, la escuela de las Cors junto con Barça Industria es lo mejor que hay en Cataluña. Entonces, bueno, un equipo que tiene jugadores con experiencia y luego una mezcla de juventud con experiencia muy parecida a la nuestra, que juega muy bien a fútbol sala, la verdad.
Jugant-vos, a més, la temporada a un partit, suposo que és d'aquells dies en els quals saber mantenir la pressió i els nervis a ratlla pot ser un factor decisiu, no?
Total. Ya lo vimos la temporada pasada, creo que es lo más importante a un partido, por muy bien que jueguen, nosotros tenemos nuestras armas. Creo que nuestras armas sabemos jugarlas muy bien y sobre todo la experiencia que tenemos algunos de nuestros jugadores, ellos también la tienen, pero creo que en ese punto somos un poquito mejor que ellos, también en el fondo del armario, en que nuestro banquillo es, creo que es mucho, mucho mejor que el de ellos. Y bueno, y creo que a este partido el que llegue más bien de coco es el que se va a llevar.
I l'última, des de l'inici del projecte, unes quantes categories més avall, ja heu dit per activa i per passiva que l'objectiu era plantar l'Amics del Pou com a mínim a la segona B. Estem davant del partit més important de la història d'aquest nou Amics del Pou?
El año pasado ya lo fue y este año más todavía, porque este año sí que llegamos con la sensación de que sí que se puede conseguir. El año pasado era muy difícil por las bajas que teníamos, como ya te he contado, pero este año, bueno, el objetivo no era otro que llegue a plantarse en el playoff. El sueño es subir y bueno, para mí es el partido más importante de mi carrera. O sea, yo lo que estoy viviendo desde que llegué a esta casa, no lo he vivido en mi vida, con un grupo de amigos, lo que hemos conseguido creo que no lo ha conseguido nadie en el fútbol sala catalán. Y como se consiga el ascenso, pues imagínate, yo creo que tanto para el barrio Merinales, para Teo, para Miguel, para Manolo, para todo el club como lo llevan, creo que bueno, que sería algo histórico.
Doncs Cinto Aranda, tota la sort del món de cara a dissabte i tant de bo que es pugui aconseguir aquesta fita històrica. Una abraçada, gràcies.
Muchas gracias, como siempre, sois unos fenómenos.
Encara la tercera divisió de futbol sala, el grup Zarraona va tancar la temporada amb l'objectiu de la permanència assolit i ara mira el futur amb aires de canvi. Dario Martínez, el tècnic del conjunt taronja aquesta temporada, ja ha comunicat que no continuarà la banqueta. Un any que ha durat la seva etapa a l'entitat tarraonista i el balanç que en fa el ja exentrenador és aquest.
A nivell esportiu tampoc considero que hem fet una mala temporada, no? Si l'analitzes, hem fet 47 punts, que en una lliga regular doncs estaries potser entre els 5 primers. Però per aquest format, doncs, amb 47 punts entre una fase i l'altra, hem acabat lluitant fins al final.
Per Martínez, doncs, numèricament parlant, la temporada és bona, però sí que reconeix que el fet de no classificar-se per la fase d'ascens va fer mal dins del vestidor.
És una qüestió de la relació amb el vestuari a nivell personal, no tinc cap tipus de problema, però sí que la diferència d'edat amb els jugadors, no? I el fet de no entrar a la fase d'ascens, jo crec que no ens va ajudar com a grup i crec que el millor és, doncs, de cara a l'any vinent, separar els camins i que tingui algun entrenador que pugui portar la seva idea.
Deia el ja extècnic arraonista que també hi havia un problema d'edat. Bàsicament, entrenador i plantilla eren de la mateixa generació i per Martínez això ha suposat més aviat un hàndicap.
És un perfil de jugadors amb molt potencial, de les millors plantilles de tercera nacional, però clar, al final jo tinc gairebé 30 anys, que és la majoria del bloc principal de l'equip, i ronda entre els 22-28 anys. Fent balanç, no, de la meva figura, jo penso que un entrenador potser amb com més mano dura, no, que hagués imposat més certes coses, hagués pogut treure més rendiment esportiu d'aquests jugadors.
Amb concordança amb el seu discurs, ara dirigirà la seva carrera passant a entrenar
el juvenil A del Montcada.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I el passat cap de setmana va finalitzar la temporada per l'Escola Pia, la segona B de futbol sala, i va ser un comiat ben especial per dos futbolistes en concret. El capità Santi Cerdà i Pol Viadà van jugar el seu últim partit com a jugadors en el duel contra el Mataró, posant així punt i final a una etapa que van començar junts des de ben petitons. El Sergi Parc en resumeix les seves trajectòries amb aquest reportatge.
Vam començar quan teníem 6 anys a primera primària a l'Escola Pia i vam jugar tots junts, vam estar jugant sempre des fins a juvenil a la màxima categoria i a juvenil, quan érem tercer any de juvenil, vam ja començar a pujar amb el sènior.
Van començar junts, han conviscut al parquet junts i s'han acomiadat junts. Pol Viadà i Santi Cerdà van començar a jugar al futsal Pia als 6 anys i amb algun desviament pel mig han compartit viatge fins ara. Tota una vida d'escolapis i ho seguiran sent cadascú a la seva manera, però amb uns rols diferents, després que ambdós hagin penjat les botes. Comencem per qui escoltàvem, amb Pol Viadà. La seva trajectòria a Can Colapi, com diem, s'enceta des de les categories inferiors de la base, avançant pas a pas fins al sènior. Curiosament, l'any que la Pia va guanyar la Lliga amb la posterior renúncia a l'ascens, Viadà no hi era. Durant la seva carrera de jugador, es va estar 3 anys a l'estranger per motius personals. 2 a Anglaterra, on va ser subcampió amb el Birmingham, i una a Finlàndia, on també va ser subcampió amb un equip local. A terres fineses compartiria vestidor i aventura amb Santi Cerdà, qui també va decidir passar-se un any lluny de Can Colapi. Però tornem a Viadà i la seva estada al nord d'Europa. El nostre protagonista, malauradament, va iniciar també allà un calvari.
Jo és amb lesiono a les semifinals, em trenco els creuats a les semifinals i, per tant, no puc jugar a la final.
I, de fet, aquest ha estat un dels principals motius de la seva retirada.
Fa molts anys jo m'he lesionat els dos genolls i ja fa un parell d'anys que això estava a l'aire. No vaig fer-ho abans per el tema de la pandèmia i, mira, aquest any us ha tocat, hem pogut disfrutar molt amb la gent, he fet una molt bona temporada, al final s'ha empitjorat una mica, però bueno, és el que hi ha. La temporada és molt bona en línies generals.
Doncs ara ha arribat el moment de dir prou, després de complir una dècada al primer equip, i a més, de moment, el futbol sala passarà a un segon pla.
En principi, la intenció és desvincular-se totalment del futsal i del futsal via. Desvincular-se totalment a nivell d'un lligam com més directe, no? Vull dir, evidentment, estarem aquí, el meu germà en principi segueix d'afició, llavors tots els meus amics, molts, segueixen aquí, llavors és desvincular-se i passar a ser un aficionat més, de moment, i ara per ara això ja ho veurem més endavant, però ara per ara és veure-ho des de la grada, disfrutar-ho, patir, perquè sé que es pateix molt, però des d'un altre punt de vista.
Ben diferent en aquest cas el destí del Santi Cerdà. El parquet del pavelló del carrer Garcilaso potser ja no el trepitjarà tant, però recordem que també és el coordinador del club i sí que el tindrem per les oficines.
Tampoc m'hagués pogut retirar amb una mala classificació, una mala temporada, llavors crec que és un bon moment, un pas al costat, seguiré vinculat al club, però no com a jugador del primer equip.
Cerdà és un autèntic emblema dins l'entitat. Ja us dèiem al principi que també va començar de ben petit i ho deixa amb 31 anys, en total 12 temporades al primer equip per al que ha acabat sent capità en aquests darrers temps. Tants anys al final passen factura, ho reconeix ell mateix.
Avui era el meu últim partit aquí a Can Colapi, crec que ets donant pas al costat. M'està costant a nivell motivacional una mica competir, llavors bueno, crec que és el moment. Me'n vaig amb molt bones sensacions, no? Avui he marcat, però durant tota la temporada he estat bé. He estat a gust, he pogut disfrutar del que més m'ha agradat.
Un quart de segle jugant amb els colors de la Pia amb només la interrupció de l'any a Finlàndia. Des de jove ja apuntava maneres i ha acabat collint un bon grapat d'èxits.
El tercer any de juvenil ja vaig començar a entrar en dinàmica del primer equip. De fet, entrenàvem dimarts i dijous primer amb el juvenil i després amb el sènior A. I en aquella època va ser on vaig fer el meu debut amb el primer equip. De fet, el debut vaig aconseguir marcar un gol, encara recordo, encara tinc la notícia del DSB allà a casa.
D'entre les fites assolides, Cerdà es queda amb la Lliga guanyada o les reconegudes eliminatòries de Copa del Rei o de Copa Catalunya al Palau. Com a curiositat, els cognoms Viadà i Cerdà continuaran ben presents al primer equip. El germà del primer seguirà amb les tasques d'afició i el germà del segon, el Jordi, forma part de la plantilla. Pol Viada i Santi Sardà, tota una vida aprenent dels seus referents. Des d'ara, ells passen a ser l'exemple dels futurs jugadors del primer equip de l'Escola Pia.
Emblemes, no?, del club, com van ser el Jordi Font o Llorenç Tarrés. Gent on sempre jo m'havia emmirallat, no?, des de ben petit, i ells, que havien sigut entrenadors meus i després compartint vestuari, sempre m'han inculcat aquests valors del club, de valors de sacrifici, compromís. Espero que, ara que jo faig un pas al costat, no?, que també els xavals de la base es puguin fixar en algunes coses de mi, tal com jo ho he fet, no? I que vegin possible de que jugar al sènior A i guanyar coses, no?, i poder competir i jugar amb els millors, és possible.
Doncs aquestes dues llegendes del futsal, Pia Pol Viada i Santi Sardà, que pengen les botes. Afegim un últim apunt de futbol sala, perquè el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro va camí de completar la temporada perfecta. Només li falta un partit per fer la plena de victòries. De moment, 13 jornades, 13 triomfs, l'últim 2-4 a Premià de Dalt, amb molta superioritat, guanyant des del primer minut i amb un doblet de Mara Ortigosa. L'equip de Xavi Muñoz ja és campió de la divisió d'honor, té l'ascens assegurat matemàticament des de fa dies, tenint ara 9 punts d'avantatge sobre el Morell, que és el segon. El pròxim i últim rival de la Lliga serà el tercer, l'Esportiu Rubí, que amb els resultats de l'última jornada ha passat les glòries. No serà però aquesta setmana, sinó la vinent, d'aquí a 10 dies mal comptats, futbol sala Sabadell femení, Esportiu Rubí, duel ballesà i l'últim escull per completar l'any rodó, el que serien els 42 punts de 42 possibles.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fem un apunt també d'esports d'hivern, perquè tot i no ser època, agafem ara la taula d'esnou per parlar de la sabadellenca Caral Castellet, que aquesta setmana ha tornat a casa. La tenim per aquí després de finalitzar al març l'última competició i de quedar-se uns mesos més entrenant als Estats Units. Per tant, aprofitant una mica la neu. Ha estat una temporada de neu realment atípica per la surfista de neu local. Al principi va canviar d'entrenador l'exolímpic Dani Cas i després el calendari es va reduir dràsticament per la pandèmia. De fet, la majoria de les competicions han tingut lloc al país nord-americà, on Castellet ja fa un temps que va establir-hi el seu campament base. En una entrevista al programa Desmarcats de Televisió Espanyola, la Ryder sabadellenca ha explicat que ha estat la temporada on ha passat més temps fora de casa.
He passat fora de casa aquesta vegada més de 10 mesos, llavors ha sigut molt heavy el moment de tornar, no?, de dir uau, tenia moltes ganes, i també ha sigut una mica el fet de aquesta temporada ho he hagut de posar a part per no, bueno, per poder-me centrar en el que ha de fer, en la meva prioritat, no? Llavors he passat molt temps als Estats Units, vaig decidir una mica tenir la base allà perquè el fet de viatjar no era una opció aquest any, llavors, bueno, viatjar sí, però no fora del país, no podia anar ni tornant a casa.
El balanç d'enguany ha estat un bronze al Mundial i una plata a la Copa del Món d'Aspen. La temporada que ve, però, tota l'atenció se centrarà en els Jocs d'hivern de Pequín. Serà la cinquena participació de Castellet a la cita olímpica, 16 anys després de la primera a Turí, a Itàlia. A les portes de complir-ne 32 i, per tant, segurament davant els seus últims jocs, la sabadellenca ha assegurat que serà l'objectiu principal de la temporada.
És l'objectiu principal de l'any que ve i és un objectiu que porto perseguint des de molts anys. Seran els meus 5è jocs i, bueno, aquest any ja hem fet una miqueta el que és la classificació del Pipe i ara és tot el que estic fent és preparar per consolidar, doncs, una ronda i uns elements que els tingui segurs per aquesta ronda que podrà aconseguir l'objectiu que estic perseguint per als Jocs Olímpics.
I un objectiu, evidentment, que no és un altre que la medalla olímpica, segurament l'única que li falta a Castellet al seu extens palmarès. Recordem que el millor resultat va ser la setena plaça de l'última edició a Pyeongchang l'any 2018. La temporada que ve, a més, tornaran al circuit les surfistes de neu xineses després d'un any d'absència per la Covid i la competència augmentarà. La principal favorita, però, seguirà sent la nord-americana Chloe Kim, que ha arrasat aquesta temporada després de prendre's un any sabàtic. Castellet, però, creu que la seva gran rival és mortal.
És batible, sí, òbviament és batible, i estem entre la una i l'altra, doncs ara mateix hem estat entrenant juntes a Suïssa i és per riure una mica, no?, perquè jo estic provant això i ella també ho prova. Prova ella, després jo ho provo, no?, i la veritat que tenim una relació molt bona i sobretot perquè ens impulsem la una amb l'altra i sé que ella, els resultats d'aquesta temporada han sigut una miqueta més bons que els meus perquè sempre ha estat per sobre. Però és batible i ella també ho sap que és batible. Llavors, estem treballant per això.
Castellet apura aquests dies les seves vacances abans de seguir preparant la temporada 2021-2022 que culminarà, insisteixo, amb aquests Jocs Olímpics d'hivern de la Xina del 4 al 20 de febrer del 2022. Del mig tub de la neu anem a les pistes de bàsquet perquè el Club Natació Sabadell de bàsquet femení s'ha proclamat campió de Catalunya cadet femení. Fita històrica de les nedadores que a semifinals van desfer-se del Barça 53-57 i a la gran final, jugada malgrat, van vèncer 49-38 al Mataró. Era la segona final de tota la història del Natació Sabadell, la primera d'un equip sabadellenc des de 1961. Saludem el director tècnic del club, Quim Gómez. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, perquè no sé com podem mesurar aquesta fita aconseguida.
Bueno, jo crec que és bastant fàcil. És agafar els últims 20 campions, veure quins han estat, i a partir d'aquí veure que som l'únic club poliesportiu que ho ha aconseguit, perquè tota la resta han sigut clubs o amb equips de primera divisió, perquè ens entenguem, a nivells professionals o clubs amb una gran tradició. Així que encara assumint-ho, però supercontents.
Us esperàveu realment acabar aixecant el títol o no?
Bueno, és una generació que ja ens hem quedat a les portes tant a infantil com a mini, una generació amb molt talent, que fa molts anys que estem treballant amb elles i aquest any teníem l'esperança de poder com a mínim estar en aquesta lluita pel títol, però allò de dir, ostres, començar el cap de setmana i saber que el guanyaràs, no teníem aquesta certesa, així que doblement contents.
Parles de bona generació, un campionat com aquest el que evidencia és que hi ha futur al bàsquet de la ciutat, que les coses s'estan fent bé des de fa anys, no?
Sí, bueno, ja vam guanyar el títol de campions de Catalunya mini l'any 2016, amb la generació del 2004, que és la que té un any més, que de fet l'any passat ens vam quedar fora de la final a 4 perquè es va haver de suspendre pel tema de la pandèmia, i ja fa anys que venim amb aquesta línia de treball i que està donant els seus fruits, no només amb això, sinó amb el fet de que dels quatre equips que van participar a la final a 4 hi havia representació de jugadores que han passat en algun moment o altre pel nostre planter, i tenim jugadores de selecció catalana, de selecció espanyola, al segle XXI tenim a 3 jugadores actualment que, mira, si no les tinguéssim estarien en els nostres equips, vull dir que, molt contents i a seguir treballant.
Deies, a seguir treballant. En aquest cas concret, aquesta generació, però en general, en totes les que van pujant a l'estructura de base de l'entitat, us heu marcat algun sostre, algun objectiu de cara al futur després d'haver aconseguit aquest campionat a Catalunya?
Bueno, més que objectiu o nous límits, o digue-li com vulguis, per nosaltres a l'ABC seguir treballant amb la base. Tenim clar que a nivell sènior tenim molta paciència i, de fet, actualment estem jugant amb moltes jugadores del júnior, inclús del cadet, que participen amb l'equip de primera catalana. No tenim cap tipus de pressa, perquè també és cert que hi ha unes limitacions estructurals i econòmiques per poder competir a nivells molt més alts, però sí que la nostra vocació és el bàsquet de formació, femení, en la part que em toca, i nosaltres seguirem treballant en aquesta línia, esperant això, ja no només assolir més èxit, sinó seguir catapultant a jugadores cap a nivells superiors, perquè ens entenguem.
Clar, parlaves del projecte de joves talents del segle XXI. Fa lleig parlar de noms propis, però no sé si l'exemple o el camí de la Marina Asensio, per exemple, veient la qualitat de les que venen per darrere, es pot anar repetint en els pròxims anys.
Sí, hi ha moltes jugadores de talent. També és cert que nosaltres Ara també fa més anys que estem en aquesta línia i també sabem fer una miqueta millor les coses que fa uns anys, però no només és la Marina Asensio, és la Clara Gómez, que ara s'ha compromès amb la Universitat de Colorado State, amb la Mariana I. Rodríguez, que també, després de passar pel nostre club, pues, està també al segle XXI a un gran nivell, i un gran grapat de jugadores que, bueno, que passen pel nostre club i escolta, li fotem moltes hores, molta il·lusió, molt treball, i després pues, bueno, podem recollir una mica els fruits. Per nosaltres és tan important tant que una jugadora arribi a un nivell tan alt a nivell individual com que a nivell col·lectiu aconseguim una fita com aquesta.
Acabo preguntant-te també per l'equip masculí de Copa. Gran temporada, segurament sense premi final, però podríem dir això, no? Com a principal titular han fet un gran any i s'han quedat a les portes de tenir aquest Carmelet.
Sí, segurament el Paco i el Jonathan et podran donar més informació, perquè ells al final són els que estan més al dia a dia de l'equip, però clar, un equip que és nouvingut a la categoria i que ha fet aquest resultat, està clar que, pues, que darrere hi ha feina, ja no només d'aquesta temporada, sinó de molts anys, perquè el grup s'ha mantingut durant diverses temporades, de manera que jo crec que també és una molt bona notícia pel bàsquet de la ciutat.
Doncs Quim Gómez, que ens estem acostumant, o ens esteu acostumant a tenir bones notícies al bàsquet de la ciutat, en concret, com dèiem, aquesta última, aquest títol, campiones de Catalunya de categoria cadet. Una abraçada i enhorabona, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, seguirem donant-vos feina.
Tant de bo, cuida't.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
Hotel Suís.
I precisament al Natació Sabadell, el doble ascens dels equips de vòlei són a l'espera de saber de tenir la ratificació financera necessària. El dia 16 de juny s'acaba el termini per decidir si la secció pot assumir o no les dues places a la Superliga 2 que s'ha guanyat a les pistes. Serien uns 30.000 euros que separen ara mateix el club de la categoria de plata, 15.000 per cada sènior. És cert que la reestructuració aprovada per la federació amplia el número d'equips i el fet que ara siguin tres grups de 12 podria afavorir una mica les opcions dels nadadors, ja que serien rivals més propers. La junta directiva hi treballa des de fa temps, com comenta el president de la secció, Òscar Llagostera.
Com a directius, la nostra missió és intentar que, doncs, si l'equip s'ha guanyat esportivament la plaça d'ascens, doncs nosaltres estem treballant per poder aconseguir aquests diners, i ja fa temps, i bueno, sí que tenim alguna satisfacció, però encara ens en falten més.
El Natació Sabadell de voleibol ha aconseguit, com escoltàveu, algun sponsor nou, però encara no ha arribat a cobrir tot el pressupost necessari, per tant continua la incògnita de si podrà sortir o no a Superliga 2. Llagostera també ha obert una altra via per aconseguir els recursos econòmics necessaris, ja no només a través de patrocinis, sinó també plantejant-se l'opció d'engegar una campanya de micromecenatge.
Amb això portem ja unes setmanes treballant-hi, estem contactant amb empreses, hi ha alguna que sí que ens ha dit que sí, però bueno, encara falten 3 setmanes més per poder acabar de decidir, i seran 3 setmanes que utilitzarem per poder, doncs, saber si podrem aconseguir els diners. Inclús estem pensant de fer una campanya de crowdfunding, gràcies a, també amb els jugadors, i a veure si, doncs, col·laborant entre tots podem aconseguir els diners.
L'any passat, de fet, ja vam veure's en una tessitura similar quan la federació va decidir donar plaça a la categoria superior a tots els equips que tenien encara opcions matemàtiques d'ascendir en el moment de la interrupció per la pandèmia. Aleshores van haver de renunciar-hi, i el president de la secció demana d'aquesta forma el suport per un dels anomenats esports minoritaris.
Som un esport que, bueno, donem molta visibilitat, sobretot a Sabadell, però nosaltres estem a través de xarxes socials, també a través de streaming, donant tots els partits, i li donaríem molta visibilitat a l'empresa que volgués confiar en nosaltres. Vull dir que el que oferim és això, visibilitat, doncs igual que, evidentment, no som a futbol, però a nivell local tenim molts seguidors.
Recordem que l'equip masculí va aconseguir l'ascens a les fases disputades a Utrera, Sevilla, mentre les noies es van quedar un pas de fer-ho a Ourense, sent terceres, i setmanes més tard la federació va confirmar finalment que també tenien plaça a Superliga 2. A més, pel que fa a la base, 4 equips del club s'han classificat pels campionats d'Espanya: l'infantil femení, l'alevi masculí, l'infantil masculí i el cadet masculí. Diumenge van celebrar-se a Sabadell les fases finals prèvies catalanes, infantils masculí i femení, guanyades pel Natació Sabadell, i també la de noies juvenils, que es van dur al Sant Cugat. Demà divendres, aquí a l'Hotel Suís, últim dia de la temporada, farem un cop d'ull als Jocs de Tòquio en clau sabadellenca, també les prèvies del partit del cap de setmana del Sabadell Nord, del Sabadell Femení o de la tercera catalana, ara que arriba el moment decisiu de la temporada, i evidentment pendents de tot el que passi al centre d'esports en aquests dies decisius en el futur esportiu, sobretot de l'entitat. I si hi hagués alguna novetat d'ara fins demà a les dues, ja sabeu, @RadioSabadell a través de Twitter. També ens podeu seguir, entre d'altres, a l'Instagram i radiosabadell.fm per actualitzar totes aquestes informacions i moltes més. Si us heu incorporat tard, que sapigueu que la distribució de grups de la primera RFF no serà nord-sud, sinó que directament el Sabadell jugarà contra els equips andalusos, entre d'altres. Una abraçada, que si no em renya, del Roger Benet. Al control de sous ha parlat l'Adrià Rolló en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Acaba de passar un bon dijous. Abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.